Portem estona dient-ho, eh? Avui, 16 de gener, és el Dia Internacional de la Croqueta, un dels plats més consumits i alhora més maltractats, segons com. Les croquetes, fixeu-vos, van néixer a França durant el regnat de Lluís XIV. El seu cuiner li va preparar la primera croqueta de la història l'any 1691 a base de trufa amb pedrer de guatlla i crema de formatge. Ho va anomenar croquet, que vol dir cruixí. Des d'aleshores ha plogut molt i hem gaudit, i hem patit també, a parts iguals, tota mena de croquetes. Per tant, avui és el dia ideal per parlar d'aquest menjar, que pot ser sublim o terrorífic. Per exemple, amb la periodista Laura Conde, autora del llibre La felicitat en una croqueta, publicat per Ara Llibres. Laura, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per acompanyar-nos. Avui estàs fent alguna celebració especial o no?
Pel dia de la croqueta,
sí.
No, però ho porto en el cor sempre, eh? Jo no me n'oblido. O sigui, no estic fent res, però no cal, perquè ja he escrit tant de croquetes que ja no cal.
Però has patit males croquetes, també?
Home, jo i tothom, suposo. No? Vosaltres, jo, els oients...
Ets un especialista, potser te les has saltat, les dolentes, per la raó que sigui.
Hem patit males croquetes i jo crec que patim males croquetes molt sovint, o sigui, molt més del que hauríem de patir males croquetes, no? Aquestes croquetes que estan com tubetes, saps? Aquestes que estan com escalfades al microones, que a vegades te les posen en restaurants que no estan malament, això s'hauria de prohibir.
Bueno,
a mi em fa especial mal, això.
Tu ja vas directament a degullar el tema, eh? Perquè tu dius la croqueta reescalfada, que són les que són dures per dins... Perdó, les que són dures per fora i com mantegoses per dins. És a dir, de quin aspecte hem de desconfiar?
D'aquest,
exactament. Eh?
O sigui, no, i que són com toves, o sigui, la croqueta perfecta ha de ser sempre cruixent per fora, llavors s'ha de fregir correctament,
sí.
Que no tothom ho sap fer, i ha de ser com mantegoseta, però com lleugereta, com melosa per dins. Tot el que no sigui això, hem de desconfiar. O sigui, aquesta croqueta que és com tova en general, que no és cruixent, que està com mig dura, mig tova, saps? Aquesta textura.
Sí, sí.
No sé
sí,
si m'explico
sí.
bé.
Sí, sí, perfectament.
Això hem de desconfiar. O sigui, la croqueta perfecta ha de ser cruixent. I per això s'ha de fregir bé, que és una cosa que no sap fer pues, molta gent i que realment és molt senzill al final.
No, a veure, expliquem-ho. Què vol dir fregir bé una croqueta? Quines recomanacions fas?
Doncs mira, per començar, la croqueta ha d'estar completament dins de l'oli, ¿vale? No hem de fer mig-mig. No, ha d'estar completament endinsada dintre l'oli.
O sigui, ha d'estar ofegada, la croqueta ofegada d'oli.
Realment s'ha de fer, per fer-ho correctament, s'ha de fer amb fregidora. I si ho fem amb paella, perquè no tenim fregidora,
sí.
Que no passa res, hem de posar molt oli. O
saps
sigui,
que,
no
Laura,
hem de...
Perdona una cosa, saps com ho faig jo a casa que no tinc fregidora? Ho faig amb un cassó petitó i poso com dos o tres dits d'oli i vas
bona
fent,
idea.
Clar, ho has de fer d'una o
dues,
clar.
Eh?
O dues croquetes.
Molt bona idea, és
però,
molt bona idea. Perquè...
No, és una mini fregidoreta.
Sí, perquè si no fa mal, perquè també gastes molt, igual vas afegir dues croquetes i se te'n va mitja ampolla d'oli, i això ho entenc, saps? Doncs pues mira, el cassó és bona idea. Jo no m'ho havia dit ningú, eh? Mira, que he parlat de croquetes, però m'apunto, perquè és
sí,
molt bona
sí.
idea.
Sí,
escolta, com sabem que s'ha fet prou? És a dir, quanta estona hi ha d'estar fregint-se amb l'oli?
Clar, l'oli ha d'estar molt calent, que això també és molt important, que de vegades també és una cosa que no fem. I perquè l'oli estigui molt calent, tu has de posar 3 o 4 croquetes com a màxim. Això cadascú sap. Si poses 8 croquetes, l'oli es refredarà i llavors la croqueta ja no et sortirà bé, no? Llavors, quan estigui ja com una mica d'auradeta per fora, saps? Ja li dones una mica la volta i tal, i la treus. Són 2 minuts, en realitat. Si tot està correcte, si ho has fet bé... Són 2 minuts o 3.
De les coses més tristes que pot arribar a passar, que a més jo hagués plorat, és un fregit perfecte i de dins fred.
Oh!
Això és terrible.
Terrible
quan passes per aquest moment. Te n'en recordes sempre d'això, eh? Terrible, terrible.
Sí. Bueno, això passa quan molta gent que les fa congelades, que està molt bé. Jo soc molt partidària de les croquetes congelades, però clar, llavors s'ha d'anar encara amb més compte perquè això no et passi.
Jo les faig resseques per compensar la humitat del bar. Això és una bona idea o... Perquè el barri...
Sí,
com... sí, és això. Perdona. Endavant, endavant.
Hola?
Hola? No, que jo dic que les croquetes del meu bar les faig resseques, però expressament, perquè així compensa la humitat del bar, perquè hi ha molta humitat. I ho xupa.
Bueno, això, cadascú sí. té la seva
gràcies.
Tècnica.
Gràcies.
Pensa que aquest senyor està a punt de tancar-li el bar, vull dir que no cal preocupar-s'hi gaire. I reescalfar-les, si les hem fet i no ens les hem menjat...
Que no sigui al microones.
Hòstia, nois, t'ho faig tot malament, eh?
Que no sigui el microones.
Una altra vegada la paella i l'oli.
Aquesta textura lamentable, i si tens un restaurant molt menys, o sigui que t'ho facis, si tu a casa, que és igual, perquè no et vindrà ningú i et deixarà parlar, però si tens un restaurant, mai de la vida les croquetes al microones, que això ho hem vist. Si t'ho has vist, a vegades en restaurants o bars, que t'agafen la croqueta i la fiquen al microones, fatal.
Jo sóc defensor de menjar-les fredes, eh, també. Tot el que, el rebossat, petxuga de pollastre freda, croquetes fredes que t'han sobrat...
Bueno, perquè tu vas per la vida fàcil.
No, tu molt fas, més bones si, que si escalfades fred, al microones.
Si és freda, elimines molts més problemes.
No. És molt més bona la croqueta freda que escalfada al microones.
Però no de nevera,
però
vols
la,
dir
la bechamel, natural. La bechamel freda és molt problemàtica, eh? Ah? Això és cadascú, no? Per mi és molt problemàtica.
Què vol dir molt problemàtica? Però... Què pot passar?
Que queda com... Clar, no queda líquida, saps? La bechamel freda queda com una textura que és complicada.
Espessa.
És complicada, eh? No dic que sigui impossible, és complicada.
No de fer-me mal, per això, no parlar de que t'hagi de fer mal. No t'ha de fer mal, en principi.
No, és que t'hagi de fer mal, en principi no. Però, bueno, té una textura com que no agrada a tothom.
I, Laura, també seria un mal...
Està pensada perquè estigui més liquideta.
També seria un mal senyal, que això ho hem viscut tots, que a la primera mossegada no sabem de quin gust és la croqueta.
Ara...
Quan s'ha de notar el gust de la croqueta?
S'ha de notar la primera mossegada, i això és un problema de vegades que tenen alguns restaurants i alguna gent que posa molta beixamel, tornem al tema, no? La croqueta no ha de tenir gust de beixamel. Si té gust de beixamel és que has fet alguna cosa malament, perquè en realitat la beixamel només ha de servir per donar consistència a l'ingredient principal, sigui el que sigui, o sigui, sigui pernil ibèric o sigui el que t'agradi a tu, però la beixamel ha de tenir aquesta funció. Quan et passes, llavors la croqueta té gust de beixamel i és una croqueta fallida absolutament.
A veure, anem a repassar amb la Montse Llussà. No te'n vagis, Laura, que potser en coneixes alguns. Les croquetes que ens proposeu com les millors croquetes de Catalunya. Abans que res, agrair-vos la quantitat i quantitat de missatges de Shooter, a Twitter, a Facebook, que ens heu fet arribar. A veure, recomanacions als oients.
A banda de les tietes, les veïnes, la mama, tot això, que evidentment no entren, hi ha una persona que es diu Stay Walk, que diu, les del Gran Xef de Vilassar de Mar, que són boníssimes. L'Andreu diu, la meva veïna Marilí, que bonic tenir una veïna que es digui Marilí, entre altres coses. Sí. La Roser, les croquetes de la carnisseria Ferran Pujol de Torroella de Montgrí. No ens expliquen, eh, per què. A mi m'ha inquietat la Bruno Marrone, les millors croquetes al bar del costat del tenatori de Sancho d'Àvila.
Bueno, és un lloc per animar-te, si cal.
Perquè no poden ser bones.
Sí, esclar. Per exemple, es diuen Bruc 33 tapes, les millors són les nostres, que són humils. Croquetes de cua de toro casolana, si encara no les heu provat, no us espereu més.
Cua de què?
Són les de cua de brau.
Rabo de toro.
De toro, són rabo de toro, exacte.
En el teu cas, Laura, alguna recomanació? Pots dir el local, que problema.
Sí, bueno, n'hi ha molts, Ara et diré un per dir-te un, però parlant de cua de toro, et diré les del suculent, que fan unes boníssimes.
Molt bé, el suculent on és?
Restaurant suculent a la Rambla del Raval, a Barcelona.
Perfecte.
Del xef Carles Avellan, que és un lloc que a més és molt recomanable de tapes, i fan unes croquetes, només fan una croqueta, que és aquesta, i és una delícia, és meravellosa.
Molt bé. Doncs la Laura Conde té aquest llibre que es diu La felicitat en una croqueta i que avui és el millor dia de l'any per poder-lo fullejar i aprendre alguns dels secrets que us hem explicat aquesta tarda. Laura, gràcies.
A vosaltres.
Bona tarda. Gràcies. Adéu, gràcies. Adéu.
El Joaquim diu les del restaurant Pepo de Benifallet. No ens expliquen, ben bé, per què.
Que no hi ha croquetes de bolets, ningú en parla d'això. Sí, però ningú en parla, és curiós.
Les de ceps, no en fan de ceps.
De ceps, i tant.
Hauríem d'intentar saber la raó, És a dir, està molt bé que digueu el vostre local, fins i tot, o d'algun amic, però també la raó. El Peyu té una recepta, no?
Sí, bueno, m'heu demanat que us portés la recepta.
Sí,
de les que fèiem a Cal Peyu.
A veure, què...
Jo he trucat al meu pare, m'ho ha dit per telèfon i he anat apuntant. Són 6 litres de llet.
Caram, no, però quin deuen sortir moltes.
És per fer 1.000 croquetes, això.
No,
això és per fer una temporada, no? Tota una temporada al restaurant.
Ell m'ha dit, clar, diu, jo m'ho sé de memòria de les mides que feia servir jo.
1.000 croquetes. Bueno, llavors anem dividint, ja està.
Són 6 litres de llet, 1,6 kg de farina, 400 de mantega, 500 de pernil i pollastre, barrejat, sal, pebre, nou moscada, 2 cebes i 250 d'oli.
Això és una bomba.
Molt buixarat.
Sembla la roca de l'Indiana Jones,
1.000 croquetes.
Llavors ell, clar, l'abaixament la feia amb la farina, la mantega, la llet...
Diu, la recepta diu, poses l'oli al foc amb la ceba picada. Quan la ceba està rossa, afegeixes la mantega. Després s'afegeix la carn i la farina i va remenant fins que queda una massa. Després tires la llet. A dins de la llet hi havies d'haver posat la sal, el pebre i la nou moscada, ja barrejat. Va remenant i quan bull es veu que llavors allò queda espès i és la massa de la croqueta.
Exacte.
Deixes refredar, Les fas, i per rebossar-les, primer farina blanca, sí, després ou i després pa ratllat.
Caram!
Mil croquetes.
Escolteu, deixem-me saludar també via telefònica al Jesús Segura, que és cuiner del restaurant La Barra Trivio de Cuenca, que ara fa un any, fixeu-vos, va aconseguir el guardó a la millor croqueta del món. Jesús, bona tarda, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
¿Alguna celebración especial hoy?
Pues nada que no sea hacer masa de croquetas para celebrarlo.
A ver, aquí en el restaurante, ¿qué croquetas tenéis? ¿Qué especialidad?
Solo hacemos las de jamón.
¿Solo de jamón?
Jamón ibérico.
O sea, realmente jamón ibérico. Sois especialistas en un solo tipo de croqueta.
Sí, sí. Solo hacemos uno y es la croqueta de jamón que este año en Madrid Fusión nos dieron el premio de la mejor croqueta del mundo de jamón Joselito.
O sea que la que está considerada la mejor es de croqueta de jamón.
Exacto, sí.
Muy bien. ¿Y algún secretito que nos puedas contar cómo lo hacéis?
Pues secretos son varios. De la harina, que es básica para nosotros. Utilizamos una harina de aquí de Cuenca, que es para nosotros de las mejores. Hemos probado bastantes y nos tendría a amarillar la masa, la bechamel. Que utilizamos para hacer el pan rallado, que es un pan artesanal, del cual solo utilizamos la corteza, que es un pan que nos hacen en un pueblecito de aquí de Cuenca, de la sierra, de Buenache de la Sierra. Uh-huh. Y bueno, luego el jamón ibérico, la leche, que también es importante, y sobre todo también el tiempo de infundir la leche con el jamón para que se aromatice, y el tiempo de realizar la bechamel para que no se corte.
Me interesa mucho el concepto croqueta de jamón, porque me gustaría saber qué cantidad de jamón tendría que tener la croqueta, porque a veces hay croquetas de jamón, sí, que te van con un microscopio, porque no se ve el jamón. Se intuye una especie de gustito a jamón, pero en realidad no aparece. Luego, ¿ponéis virutas grandes o qué hacéis vosotros?
Nosotros lo picábamos en daditos pequeños. Sí que es cierto que hay mucha gente que intenta sustituir el sabor del jamón, de un buen jamón ibérico, por una cantidad de jamón, digamos, por lo que viene siendo un serrano, y no es lo mismo, ¿no? Porque el sabor ibérico al final también tiene ese sabor dulce, esa astringencia. Nosotros en la croqueta lo que buscábamos era que tuviera ese sabor, ese toque lácteo de la leche, pero que apareciera ese dulzor que tiene ese jamón con ese toque salado, incluso con ese toque astringente, ¿no? Dentro de, al final, la alegría, valga la redundancia, de la autora que tenéis ahí de la croqueta, era precisamente encontrarte todas esas sensaciones dentro de un mismo bocado, que era la croqueta, ¿no? Ese toque crujiente, hablabais de la proporción de bechamel, sí, hablabais del pan. Nosotros otra particularidad que tenemos es que no rebozamos con harina, rebozamos con un doble rebozado de pan rallado.
Ah, muy bien.
Y ya, como te decía, utilizamos en el pan, en la corteza exterior, solo utilizamos la corteza, ¿vale? Para la fritura, con lo cual se queda con muy, muy crujiente y la bechamel dentro muy líquida.
Estupendo, pues.
Se queda muy untuosa y la verdad es que es fantástica.
Pues vamos a apuntar este secretito a ver si nos funciona. ¿En qué consistió el premio a la mejor croqueta del mundo?
Pues consistió en un jamón vintage de jamón Joselito, valorado en unos 3.400 euros, y un viaje a la dehesa de jamón Joselito a ver.
Bueno. Los cerdos.
Aquí contentos. Sí.
Bueno, digo, para una croqueta está bien, ¿no? El premio.
Sí, no nos quejamos en absoluto.
Ahí estamos, sí, comentando hace un momento la dificultad a veces de saber el gusto de la croqueta. Exacto. Claro, en vuestro caso, al trabajar solo una, esto no pasa, pero vamos, que el gusto debería llegaros rapidito, ¿no?
Se nota mucho. Nosotros habéis hablado del problema de cuando entramos en un restaurante y nos encontramos con croquetas recalentadas, blandas. Dice mucho, ¿no?, de la croqueta de un restaurante, de un bar. Al final no tiene que saber aceite, habéis hablado de la cantidad de aceite, de la temperatura de aceite, tiene que hablar de lo limpio que esté ese aceite, ¿no? Si no se cambia a menudo y no se filtra, al final los aceites tienden a tener sabores que al final enmascaran el propio sabor de la croqueta. Es mucho más complejo en apariencia parece, ¿no? Elaborar una buena croqueta no es una buena bechamel, un buen rebozado, sino, como habéis hablado, la temperatura del aceite, que queden fluidas por dentro y con temperatura y que no queden frías. Al final, ahí se está comentando el tema de la temperatura interior de las croquetas. Una bechamel fría no aporta sabor, te aporta más materia grasa quizás por la mantequilla y por la leche que no el propio sabor de la croqueta. Tiene más complejidad. Nosotros, para que os hagáis la idea, cada croqueta se pesa individualmente.
¿Se pesa?
No pesan más de 40 gramos.
Caray. Si hay una para 50, ¿qué pasa? ¿Os lo coméis?
Pues que cuando metes una... Sí, el problema es que si metes una croqueta de 50 gramos al lado de una de 40, la de 40 no se llega a freír, la de 50 está fría, o sea, al final tienes un despropósito, hay algunas que se revientan. O sea, al final la idea es que todas sean muy, muy, muy parejas. Cuando todas son iguales, te permites el que toda la croqueta salga caliente por dentro y salga crujiente.
¿Y en vuestro caso, por ejemplo, en las croquetas que no se consumen, qué pasa? ¿Qué se hace?
Tenemos la fortuna de que se consumen. Nosotros las croquetas las hacemos a la minuta. Es decir, cuando entra la comanda, la petición del cliente es cuando se fríen, no las tenemos fritas.
Muy bien.
Hacemos todo a la minuta del restaurante. Tenemos una filosofía de no nevera de almacenamiento, todas las elaboraciones se hacen por servicio y por día, con lo cual las croquetas siempre son frescas.
Muy bien, pues vamos a apuntarnos la barra de Trivio de Cuenca, que son poseedores de la mejor croqueta del mundo. Y si pasamos por ahí, vamos a parar todo el equipo del programa y vamos a arrasar con las existencias, porque somos muy de croquetas aquí. Jesús, muchas gracias.
A ustedes.
Buenas tardes, adiós, adiós. Bueno, ja tenim els especialistes, sí. Això és el que ens han dit. Ara us esperem a vosaltres. 902-47700, la millor croqueta de Catalunya i, si pot ser, amb una miqueta de raó, una miqueta d'explicació. Ferran.
La croqueta intragàstrica, que és una ronda de la boca, con anestesia, sí. Y te colocan la croqueta del sabor que tú desees adentro del estómago, con la gracia que te retorni, y ahora tienes que adivinar el sabor porque te puya.
El gust de la croqueta es quan te torna.
Quan te torna lo que es el oli, el producte de l'ONU.
És extraordinari.
Estan
d'ingressar.
Estan d'ingressar i en anestesia. I és molt important que torni, perquè si no, hasta que no te despertas i te reanimen, ja s'ha perdut el gust de la croqueta.
Aquella croqueta que torna tot. La croqueta que torna
12 hores.
Estigueu atents que comença el carrusel de la croqueta, eh? Ens truca el Damià. Damià, bona tarda.
Damià.
Bona tarda.
Hola, Damià.
D'on truques?
Què hem de fer, el programa?
De Perafita.
Molt bé. Damià, a veure, què ens recomanes?
Recomano les croquetes del Collet de Sant Agustí.
On és això?
És el cruç, que hi ha un restaurant petit, que hi ha el cruç de la carretera de Berga.
Sí.
Posem de Sant Quirze de Besora, Berga cap a Borredà i Galpens.
Sí.
I foten unes croquetes de mort. Bueno, de pollastre i pernil.
D'entrada, molt respecte al restaurant de carretera. Sí. Jo crec que això de vegades s'ha perdut, s'ha de reivindicar.
Pollastre i pernil, només fan aquestes dues.
Ah, això mateix.
Molt bé.
No barrejat pollastre i pernil.
Com a campell.
No, barrejat. De pollastre amb pernil.
Barrejat.
Escolta'm, això hauríem d'estar, eh?
Peyu!
Digues.
Estem una mica més amunt de casa teu.
Sí, bueno, ja ho sé, ja ho té, el Collet de Sants, hi paren molts motoristes, zona de bolets...
Ah, exactament.
Sí, ja hi he anat.
Bueno, escolta, si paren molts motoristes, deu ser que és bo, perquè els motoristes no s'aturen a qualsevol lloc, tampoc.
Sempre.
No.
I los camioneros, cuando tú veus un bar de carretera con una bona esplanada i ple de camión i furgoneta, diu, aquí se menja bé, perquè aquesta gent lo coneixen.
És un comentari que no havia sentit mai.
Quan veus camions, és que hi ha camioners, ha dit. Damià, gràcies per trucar-nos.
Molt bé.
Bona tarda.
Oye, ya... I aquí està tot el món
aquí. Ens truca el Lluís. Lluís, bona tarda.
Perdó.
Hola, bona tarda.
A veure, des d'on truques?
Des d'Andorra.
Andorra.
Home, molt bé.
Som de Barcelona.
Eh?
Som de Barcelona, però truco des d'Andorra.
Molt bé.
Que neva.
Com?
Que neva.
I tant, està supernevat.
És conferència, això, si truca des d'Andorra.
I tant, caríssim.
Paguem nosaltres i paga ell una mica, també, eh?
Bueno, doncs, escolta, anem per feina. De fet, és culpa de l'Abel que anevi a Andorra, perquè van fer no sé què d'allà els meteoròlegs a Andorra i des que són els meteoròlegs neva cada dia. A veure, Lluís, què ens recomanes?
Aviam, nosaltres coneixem un restaurant al Santa Pau, al Cruscat.
Què?
Que fa unes croquetes de gallina que estan molt bones.
De gallina, eh?
Sí, de gallina i ceba.
Hosti.
El restaurant de ceba que es diu Masnou.
Bueno, gallina...
Masnou de Santa Pau.
Santa Pau.
Ah, bueno, el restaurant, eh?
Bueno, gallina i ceba no ho teníem previst, això, ens ho apuntem.
Doncs és un rostidet que no sé com el fan, però són realment molt bones.
Molt bé.
Ole.
Doncs escolta, Lluís, penja, perquè si no et trucarem... La cosa es quedarà molt cara i no podràs buscar croquetes. Gràcies per trucar-nos. Vinga, una abraçada. Bona tarda.
Gallina i ceba sembla molt exòtic, dic així, però les que són de pollastre també porten ceba. I
no té el mateix gust la gallina que el pollastre. No té el mateix gust la gallina que el pollastre. No
siguis... T'agrada igual dir la tarda,
toca campanes.
Doña croqueta, si m'ho cabido.
Bueno, ens truca el Pep. Pep, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda, família.
Molt bé, com estàs?
Hola. Molt bé, home, aquí molt animat amb vosaltres.
Estupendo.
Estic enamorat de la Montse, eh? Montse, t'estimo.
Home, gràcies.
I tu? Doncs mira, per què no la convides a croquetes, Pep?
Oi, el que vulgui. Bueno, no comencem a menjar aquí el que menjaríem la croqueta, però bueno.
Que te ha sortit un manso, nena, que si vol ja tens pas campo de pastura.
Mira, jo us volia recomanar un puesto i després donar-vos un truquet.
A veure...
Què voleu primer, el puesto o el truquet?
El puesto, comença el puesto.
Mira, Si puc veure el número 1, la 11, aquí al Pas Espanya, sí, fan unes croquetes de perol boníssimes. Molt i de bé. Marisc amb gambes també boníssimes, que es troba la gamba, eh?
Molt bé. Preu econòmic?
Sí, home, a partir de 9 euros. El menú, 9 euros.
Home, i tant, això està estupendo.
Està molt bé, està molt bé.
Sí. Estupendo, molt bé.
Mira, després el truquet. Sí. Això que heu dit de la farina, o l'ou, sí, després amb salsa barbacoa,
yep,
i després el pa ratllat. Entre la farina, l'ou, la salsa barbacoa, i després el pa ratllat. Les proveu, veureu quina diferència hi ha.
Correcte. Molt bé, doncs, Pep, no, gràcies i queda apuntat. La Montse ara li passarem el teu telèfon.
Gràcies,
vale,
Pep.
Vale, besitos.
A tots.
Adéu, bona tarda.
Habéis hablado también de las bombas, que no habéis hablado de las bombas.
Sí, es que la bomba es una bomba.
Bueno, y yo digo, en el bar de mis tíos, en el restaurante de los Pitufos 2, en Santiago, las hacen puta madre.
Pero la bomba es la bomba, y la croqueta es la croqueta.
No podem barrejar les coses.
La bomba, perquè deu
haver-hi un dia internacional de la bomba...
Fa de mal dir, eh?
Fa de mal dir, però
no la fan a tot arreu, la bomba. Voleu dir que no és una cosa molt...
Sí, no es fa a tot arreu, no.
Aquí hi ha la bomba, ahí,
No, als pobles petits jo no en trobo massa.
No, això es fa a Barcelona.
És boníssim, mejor que las cucletas.
A mi em dóna la sensació que la bomba és per fer una miqueta de sobres.
A la piscina, a la piscina.
Tot el que ha sobrat. Sí,
és com el púding del món de la croqueta.
Mireu, que queden 30 segons per arribar a les 6 de la tarda.
Ai, veieu, que tenim la...
I tenim un premi que...
El premi para... Para Johnny Bigut, que ha acertado.
José Manuel Parada del Barcelona.
Sí. Johnny Bigut, és aquest.
Claro.
A veure, parada.
Quita la música. Quita la música para... Es en blanco o como quieras. Si quieres poner una musiquita, si no lo hacemos...
Una música de poesía.
Música
de poesía.
Claro, música de poesía, por favor. Y si no, en blanco, porque hay muy poco tiempo.
Talleu. No pateixes pel temps.
Música de poesía.
No pateixes pel temps.
Yo sufro mucho por los pitos.